proposta que ens arriba des de l'Agència Catalana de Turisme aquesta setmana ens porta a fer un viatge en el temps, un viatge per descobrir les tres cultures mil·lenàries de la Mediterrània. Tot això passa en el Priorat, eh? Terra de vins, de cooperatives, de natura, però també de calls jueus, de cartoixes i de llegendes de reines mores. Tot concentrat en el Priorat. Volem parlar-vos d'aquest territori importantíssim pel que fa a l'enoturisme i pel que fa a l'enologia en general, però des d'una perspectiva nova, diria jo, una perspectiva que ens ajuda a veure com s'ha anat formant aquest territori, com el Priorat històric doncs, té una força importantíssima en aquest punt de Catalunya. Sergi Méndez, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi Méndez és de Priorat Tres Cultures, és una iniciativa. Podeu trobar tota aquesta informació que nosaltres us donarem ara en un web que direm a continuació, però és una iniciativa que ens porta a descobrir un Priorat, jo podria dir que una mica innovadors, no? Perquè ens porta a l'arrel, exactament, del Priorat.
Ens porta a l'arrel i a la base del que conforma el Priorat actual, perquè al final la suma del pas, no, d'aquestes tres cultures ens ha donat el caràcter i la personalitat que tenim avui dia a la comarca.
De fet, avui podríem trobar fins i tot dos priorats, no? El que és el Priorat territorial i el que és el Priorat històric.
Sí, així és. O sigui, són com capes que es van superposant, no? durant el pas dels anys, no? I dels segles. I al final tenim aquest Priorat històric, no? que es funda o es forma al segle XII, i la comarca del Priorat, no? Aquesta divisió administrativa que tenim avui dia. Però en realitat totes se superposen, totes estan com una mena de com si fos una ceba. A mesura que vas traient la pell o les capes vas descobrint coses noves.
Bé, parlem d'aquesta visita, d'aquest cap de setmana. Com està estructurat? Què és el que ens proposes?
Doncs el que plantegem és un recorregut per la comarca a través del llegat de les tres cultures que hi van ser presents durant l'edat mitjana, jueus, musulmans i cristians. I la ruta doncs es porta a Falset per descobrir tot el llegat jueu.
És a dir, que comencem per la capital.
Començaríem per la capital, que és on faríem l'allotjament de la primera nit, per situar-nos, prendre, no, una mica consciència de lloc on som, i d'aquí ja aniríem a visitar el misteriós monestir d'Escaladei, la cartoixa d'Escaladei, potser l'element patrimonial més important de tota la comarca, i l'arrel, l'origen de tot plegat, no? D'aquest priorat d'Escaladei que van formar els monjos cartoixans. I per últim acabaríem amb la majestuositat de Siurana i les seves arrels àrabs i tota la llegenda que gira entorn a aquella reina mora que no es va deixar captivar pels cristians quan van reconquerir la terra.
Si tornem una mica enrere i ens situem a Falset, en aquesta visita del call jueu, hi ha una de les activitats que vosaltres proposeu, és una activitat interessantíssima, per moltes persones potser fins i tot desconeguda, no? Que és el tas de vins kosher. Ja fa molt temps que al Priorat s'elaboren vins segons els preceptes jueus, és a dir, bueno, uns preceptes que són complicats, de fet, però que requereixen doncs, de que hi hagi una persona de religió jueva pendent de tot d'aquest procediment de l'elaboració del vi. Vosaltres doneu aquesta possibilitat, no?
Donem la possibilitat perquè creiem que és un producte que està molt arrelat a la comarca. De fet, celler de Capçanes, que és un dels productors d'aquest vi kosher, fa més de 25 anys que l'elabora. Llavors creiem que ja té prou arrels com per pensar que forma part precisament de tota aquesta tradició enològica que tenim a la comarca. És una manera també de no només de tastar vins nous, sinó també de descobrir noves maneres o maneres molt diferents d'elaboració, perquè, com dius, fer vi kosher no és gens fàcil, no? Necessita de tot uns preceptes, no? La presència de rabins que controlen, no? Podríem dir exactament que és un control exhaustiu de tot el procés d'elaboració.
Que controlen, bàsicament, entenc que és la contaminació d'aquest vi que no es barregi amb altres vins d'elaboració normal, no?
Això, no? Que no toquin els recipients, que segons quines persones, en aquest cas les dones, no? Encara mantenim una miqueta aquestes tradicions una miqueta antigues, no? No poden entrar, no poden tocar el vi quan s'està elaborant, és a dir, tota una sèrie de conceptes que per ells són necessaris, no? Llavors també doncs, és la possibilitat de veure aquestes altres aquestes altres maneres d'entendre aquests punts de vista diferents, no?, respecte al mateix producte. La veritat és que és una experiència és molt bona, sobretot si tens interès en el món del vi, no? I a més aquest Tascoixer l'acompanyem també d'un menú sefardí, és a dir, que no només...
En un dels millors restaurants de Falset, el Cairat.
Això mateix, no?, un dels millors restaurants i que a més treballa molt bé tot el que són els menús temàtics, no? I aquest menú sefardí és un imprescindible, no?, doncs per veure com era aquesta cuina que elaboraven les comunitats jueves durant l'edat mitjana i durant l'època dels reis catòlics abans que s'expulsin de la península.
I pel que fa a la cartoixa d'Escaladei, suposo que ja les persones que s'hi apuntin tindran l'ocasió de veure aquest audiovisual que s'ha fet a la cartoixa i que encara la fa més bonica.
Encara, i a més que entens perfectament com podria ser el fet de passar en silenci 24 hores al dia durant 365 dies a l'any, no? La veritat és que l'audiovisual està molt aconseguit perquè pots entendre i imaginar-te com era aquella vida, no? Com et dic, en un dels elements patrimonials més importants de Catalunya i, per suposat, del Priorat, clar.
Dinar a la Morera del Montsant.
I pugem a dinar a la Morera de Montsant, que és el terme municipal al qual pertany la cartoixa. No? Prèviament hem passat pel celler Escaladei, el celler històric també, no?, de referència de la comarca, i després anem a tastar un menú que està basat en la dieta cartoixana, que també tenien els monjos cartoixans, també tenien la seva manera d'entendre la gastronomia i la seva manera d'elaborar els plats. El que es fa és recuperar aquest llegat amb la documentació que ens ha arribat fins avui dia, també doncs, per fer aquesta aproximació a allò que podien menjar els monjos dins de la cartoixa.
De Siurana podem dir moltes coses, però possiblement la seva espectacularitat en el paisatge és una de les que ha de fer ressaltar aquesta població.
És també com un imprescindible de la comarca. La veritat és que un no pot marxar des del Priorat sense haver pujat als cingles de Siurana i haver tingut aquesta, o admirar aquesta vista, aquest paisatge que es desplega als nostres peus. Doncs realment és necessari també per entendre el valor paisatgístic i els valors intrínsecs de la comarca, no? És a dir, com el Priorat és com és, un relleu difícil, comunicacions complicades també, tot això ha conformat, doncs, com deien, el caràcter de la comarca d'avui dia.
Escolta'm, Sergi, les persones que vulguin fer aquest cap de setmana, què han de fer? Contactar amb vosaltres a través del web? Com ho poden fer-ho?
Doncs mira, la manera més ràpida potser i directa és visitar el web priorat3cultures.cat i allà trobaran tota la informació.
Sinó també, dir doncs, que 3 és amb número.
El 3 és amb número, sí. Així és, priorat3@cultures.cat, i allà trobaran totes les dades. Ho podem fer al contacte a través de correu electrònic i, si no, també al telèfon de l'Agència de Viatges de Priorat Enoturisme, que és l'associació que dona cobertura a embolcall a aquesta iniciativa.
Molt bé, doncs queda feta la recomanació. Moltíssimes gràcies, Sergi Méndez, per ajudar-nos a descobrir aquest Priorat, el Priorat... Un Priorat interessantíssim i contemplat i vist des d'aquestes tres cultures tan importants i que, sens dubte, van deixar la seva empremta en aquest punt del territori català. Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres i, per suposat, esteu convidats a visitar el Priorat quan vulgueu. Un plaer.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.